Portaveus, Plataforma Calera de Joan Font, Gemma Margalef, regidors, com estan? Benvinguts i bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Com dèiem la setmana passada, doncs encara en aquesta darrera de les rondes amb els partits polítics amb representació a l'Ajuntament en aquest mandat, en aquest, en aquesta legislatura 2015-2019, dedicarem la segona part del Portaveus a fer balanç justament des de la perspectiva de Plataforma Calera, però si m'ho permeten, doncs, bueno, comencem comentant alguns temes de l'actualitat política del municipi, tot i que ens quedi ja un mes lluny. Abans de Festa Major de la Candelera, doncs, va haver ple ordinari de gener on es va fer l'aprovació d'una modificació de crèdit del pressupost per tal de, doncs, modificar algunes partides, amb incorporar algunes inversions, amb, doncs, garantir les actuacions previstes per este 2019 al municipi. Bé, vostès van votar afirmativament. Explica una mica, doncs, comentar sobre aquesta modificació al seu parer.
Bé, però feia poc que s'havia aprovat ja definitivament, després una vegada ja solventat el tema de les al·legacions que va presentar un senyor de Trescales, doncs, bueno, va haver una modificació de crèdit, la primera d'enguany, que era per donar més aviat conformitat al capítol d'inversions, no? Sempre els pressupostos que s'han elaborat han sigut molt prudents en el tema d'inversions, i quan se va reconèixer que l'OPEN, és a dir, el Pla d'Emergència Nuclear, havia donat una subvenció de 51.000 euros per al camí de Tivissa i el Lligalló de l'Espinal, pues, i també la Diputació 30.000 euros per a Clavegram, pues, se va creure oportú fer aquesta modificació de crèdit que apuntava bàsicament a que el carrer Candela s'executarà el seu paviment, la seva xarxa de claveguera i la xarxa d'aigua amb aquesta subvenció. Després també s'assaltarà aquest dit camí, que és el 80% de la subvenció del cost total del camí, i després també l'ampliació del ferro del poliesportiu Galetet, que estava inicialment pressupostat en 40.000 euros, però s'ha mirat que sigui un paviment sòlid i val 87.000. Per tant, aquí hi ha hagut una transferència de partida respecte a l'altre. S'ha deixat en stand-by el que és el que estava programat també en el poliesportiu allà de al camp de futbol, i per tant el capítol d'inversions ha quedat ja pràcticament conformat abans de les eleccions, evidentment. I també la contratació d'un vuitè element de la plantilla del SUM, que ja havia fet les proves i estava recentment ja aprovada, i per tant aquí també se reconeix les seves retribucions respecte a la plantilla del SUM. Bàsicament va ser això, entre altres coses, però també va haver algunes coses puntuals, més aviat administratives, de lo que és el Consell Comarcal en els convenis que es fa quasi sempre a principis d'any, i també, doncs, alguns temes urbanístics referents a Sant Jordi de la Fama i Roques Dorades.
Entenc que de temes urbanístics en parlarem fent el balanç del mandat, però justament encara, doncs, parlant del ple, vostès van estar, podríem dir, que al mig de la batalla entre el PDeCAT i l'equip de govern d'Esquerra i Compromís per la Cala, per un tema de documentació referent a les obres que s'estan ja ultimant en tot el que és el solar de les escoles velles. De fet, doncs, ja pràcticament ha estat tot enllestit en aquest cèntric solar del nostre municipi. De fet, des del PDeCAT reclamaven una sèrie de documentació respectiu a aquestes obres. Deien que venien fent feia temps que ho venien reclamant, que havien presentat diversos registres, fins i tot burofax i burocms, i que si des del govern no se'ls facilitava aquesta informació es posaria en coneixement de la Fiscalia Anticorrupció. Des del govern es va respondre que pretenien judicialitzar la política municipal i que tenien tota la informació al seu abast i que la tenien consultable quan volguessin. A tot plegat, al seu punt de vista, des de Plataforma Calera, bé, a este rifirrafe entre, bueno, el PDeCAT i Esquerra i Compromís.
Sí, vam donar la nostra opinió perquè va fer una referència a Plataforma Calera, el portaveu del PDeCAT, i ens reafirmem en el que vam dir. És a dir, primera, nosaltres este procediment de fer-ho tenen tot del món, això és evident, per escrit, de paraula, però normalment per escrit ja queda constància, i per tant el govern municipal està obligat a respondre a l'escrit, i si hi ha alguna cosa, doncs se crida a consultes i es parla, no? Això seria el procediment normal. Hi ha un altre procediment, que és que quan no se li dona pel que sigui, pels motius que sigui, pues utilitzar un abogat amb un burofax i amenaçant en certa manera que això pues, aniria al fiscal anticorrupció, però això és molt dur. Jo ho vaig utilitzar i ho vaig dir en un moment que també vam tenir com a oposició un problema molt serio en què no és que no ens donessin ja documentació, és que no ens deixaven mirar, vam buscar un element de pactista, que va ser un delegat del govern que havia a Tarragona, i a través d'ell doncs, vam poder aconseguir, sense anar amb un abogat i sense gastar molts diners ni sense amenaçar. Això seria el tarannà nostre, que és el que vam expressar allí. L'altra cosa és també escollir el dia, no? Vull dir, jo no hagués escollit aquest dia per a poder reclamar altra vegada una documentació. Ni tampoc era prudent, que no ho van fer-ho a vespres de Nadal, ni tampoc a vespres de Candelera. Jo, com que encara hi ha plens ordinaris abans de que hi hagués aquesta legislatura quedi agotada, havia utilitzat un altre ple. Això va crispar l'ambient una mica entre el govern i el principal partit de l'oposició, però la nostra opinió és que no era el dia adequat, una vespre de Candelera, 31 de gener, ni tampoc el procediment a través d'un abogat i un burofax amb les paraules d'anar al perdó, a la Fiscalia Anticorrupció. Són taranars diferents, això vaig expressar al ple i me reafirmo en este moment del que va succeir amb aquell prec i preguntes.
És una qüestió que s'aborda en aquest ple.
A més, perdona, jo vaig dir que també doncs, cada un fa el que li convé, no? Jo no parlo d'ara perquè ja vaig dir també al ple que poden dir no, està jubilat i pot anar cada dia. Escolta, jo he tingut reunions amb molta gent de govern, en Tello per molts de temes, en l'alcalde i el primer tinent d'alcalde, no cal dir-ho, en temes urbanístics, en temes... I he concertat i he vingut aquí i he demanat permís per mirar certa documentació. Vull dir, a veure, estàs jubilat i pots fer-ho, no? No, jo quan estava actiu i estant en el govern anterior del 2011, en Convergència també tenia contactes amb membres del govern. Per tant, cada un té un tarannà i ja està, vull dir, no volem valorar més de lo del que la va passar en aquell moment, no?
Sí,
però
també
la gent a l'Ajuntament s'hi ha d'anar més sovint de lo que realment pues, poden anar alegant, pues, bueno, el que siga. Jo tenia contactes per la tarda, perquè el dematí treballava a l'escola, però per la tarda quedava en el regidor pertinent i parlo de l'altra legislatura, que no és perquè jo estigués ara jubilat, i m'atenien perfectament bé.
També dir que a l'altra legislatura, on te va governar Convergència, pues, també certa documentació a mi no se me va donar mai, i vaig preguntar per l'hotel, per activa i per passiva en la que la gestió, Joan? O com també en un ple se me va tancar un micro sense dret a rèplica. Se me va tancar perquè vaig presentar un contenciós que la policia local va posar contra l'Ajuntament. Vull dir que també ho han patit i no ho vam arribar ni a aquest extrem ni ho vam fer públic. Vull dir, ho dic ara perquè ha sortit el tema i se'ns va posar en boca, però ja està.
Dit això, i abans de passar algunes qüestions municipals més, ja que parlem de Candelera, i sé que estem més a prop de Carnestoltes este cap de setmana que no de Candelera, una mica com vam viure aquesta festa major de l'Ametlla de Mar i també amb aquest contratemps pel temps, que també ens va obligar a canviar d'emplaçament de l'envelat al poliesportiu,
pues sí.
Una mica tot plegat, com ho valoren també la resposta del govern en aquest sentit.
A veure, sí que vam tindre unes festes on el temps no ens va acompanyar, quasi, no? Crec que va ser una gran decisió muntar el polideportiu per poder fer molts d'actes perquè hagués sigut impossible fer-los i més al lloc on aquest any se va decidir muntar l'envelat. La setmana abans que van haver uns actes la gent va tindre que sortir de pressa i corrents, de tot he sabut. I... Perdó. Però jo sí que l'única crítica que faria és que hi ha una comissió de festes on nosaltres tenim un representant de Plataforma Calera i aquesta comissió de festes durant aquests 4 anys de mandat, pues el nostre representant no se l'ha cridat per a res ni se li ha fet res quan nosaltres podíem aportar moltes idees o coses diferents a les festes majors de la Candelera.
Balanç, bueno, doncs, d'aquesta...
Parlem del temps, dir que el dia 2 no va ser un temps adequat.
Per fer la professó, molta gent, això i, a mi, bueno, m'ho ha dit.
I jo, doncs, hi ha que prendre una decisió, i la decisió que es va prendre, doncs, era fer-la, i bueno, en fi, aquí està, se va fer per bé, i el dia 3, doncs, també el temps no m'ho ha acompanyat, amb el 4 i el 5, doncs, el temps ja va ser més adequat, no? Però, bueno, el dia 2 va fer un temps molt dolent per a poder acompanyar fent llum a la Candelera, i no va poder ser pel temes del temps. Mm-hmm. I es va decidir fer-lo dia 2. Vull dir que no puc parlar, jo tinc una experiència amb això, vull dir que l'any 98, 1998, el dia 2 del 1998, la processó no es va poder fer perquè plovia. Ja estàvem en contacte directe amb el Servei Meteorològic de Catalunya, i el dia 3 tampoc se va fer perquè també plovia, i es va fer el dia 4. Però, bueno, no és adequat fer-ho, però la Verge el dia 4, doncs, va anar ben acompanyada amb les seves llums, i no passa res, simplement no tens mana, i qui fa les festes en febrer, mira que ara quins dies estem vivint en aquests moments, no? A 20 graus, 18 graus, 19 graus, no? Vull dir, bueno, és un risc que corres, i per tant, en fi, l'any que ve se tornarà a fer, i espero que estigui més ben acompanyada per la llum que li podem donar.
Dit això, i parlant encara també fent referència al ple, es parlava de les obres de les escoles velles, d'aquest aparcament de superfície Llibertat, de la zona de vianants que ja s'ha obert al públic, i també, bueno, també hi havia una mica de crítica sobre la part del carrer Jacint Verdaguer, que s'està acabant també d'urbanitzar. En fi, en definitiva, tot aquest nou solar de les escoles velles, que té una utilitat ja definitiva, com valoren l'acabat de l'obra i el servei que se li està donant en l'actualitat?
Bueno, jo crec que s'ha dignificat, jo diria, i personalment, s'ha dignificat la zona, i ha sigut d'utilitat, és a dir, un espai que no estava utilitzat, i un espai que donava mala vista a la gent des del punt de l'entorn. Hasta se l'ha qualificat de zona zero per alguns, entenent les obres que es va fer a Nova York, dels atemptats, amb una piscina com plovia, és a dir, han estat de 2010 fins ara, doncs, una zona desaprofitada totalment. Jo ja vaig dir el seu moment, l'equip de govern i personalment la meva persona, vam decidir que aquí es tenia que fer alguna cosa d'una forma provisional però duradera, perquè el centre cívic, en la situació econòmica financera que està l'Ajuntament, passarà molt de temps perquè es pugui fer, perquè no hi ha finançament per això, i tampoc les administracions tampoc tenen diners. Per tant, vam considerar que aquí el millor que feia era un aparcament en superfície i un entorn urbanitzat, i per donar-li un valor, valor d'utilitat, que són 69 places de pàrquing, i també envellir en una zona d'urbanització com poden ser quatre arbres i quatre, una vorera i quatre bancs, no? Per tant, això era una decisió que vam prendre fa pràcticament ja fa 9 mesos, i ara, doncs, serà una realitat. No vull entrar en polèmica en els plaços d'acabament, en fi, aquí, doncs, hi ha un sistema que s'ha portat, jo hauria sigut, potser hauria fet un altre sistema, que és l'adjudicació a través de concurs, i potser s'hagués acabat, no sé, però en fi, jo respecto la decisió que s'ha prendre de fer-ho de la forma que s'ha fet, i per tant important és que el temps que sigui i properament se pugui acabar aquesta obra, i aquí ha quedat per a l'autoritat de tots els caleros i residents.
I d'això, ja que parlem d'infraestructures, s'ha anunciat que, bueno, de fet, està en licitació les obres d'asfaltat de més de 3 quilòmetres de carrers a les Tres Cales. Entenc que és una obra necessària per l'urbanització.
Bé, això estava pressupostat el 2018, s'adjudicaran ara, el valor d'aquests carrers, els que estan en més mal estat, puja un valor de 173.000 euros, i per tant, doncs, bueno, s'ha de executar perquè hi ha molts de carrers, la Gemma ho sap millor que jo, que ha viscut molts anys allí, sí. Però s'ha tenia que prendre aquesta decisió, i bueno,
hi ha
està subvencionat per la Diputació, pel PAM, i per tant, doncs, bueno, esperem que això sigui un acte de millorar la urbanització, que doncs, Déu-n'hi-do, no? Sí, les seues deficiències, i que això, doncs, donarà una tranquil·litat als que resideixen allí.
I per anar acabant, hi entraré ara ja sí quasi bé a fer balanç del mandat i a parlar de Plataforma Calera. Estem vivint aquests dies tot el tema del judici de l'1 d'octubre. Sé que vostès durant tots aquests 4 anys doncs, s'han mantingut en una postura de no parlar sobre aquesta qüestió, però sí que és veritat doncs, que el municipi doncs, la setmana passada, precisament dijous de la setmana passada, va secundar en bastanta part doncs, aquesta aturada de país, que va ser segurament més seguida al municipi que no pot ser d'altres llocs de Catalunya, en ple judici als líders independentistes, una mica el context. Com ho estan vivint també com a regidors i com a caleros?
Com a caleros, bueno...
I com a catalans.
Com que, bueno, a veure, jo el que volia dir és una cosa, és a dir, quan hi ha... Més que una aturada o una vaga, va ser una protesta. I parlo a nivell de país, jo al poble, doncs, bueno, respecto el seguiment que pugui haver, però a nivell diguéssim, de país, doncs, segons el que he llegit, doncs, més que una aturada o una vaga, va ser una protesta, no? A mi el que, a veure, en certa manera jo també he fet vagues per ensenyament i sé el que és això, però sempre he respectat els drets dels altres, no? I per tant considero que tallar carreteres i tot això pues, perjudicant els drets dels altres pues, considero que no, o tallar vies i tot això no considero que no és de rebut. La filosofia pel que s'ha portat això la respecto, evidentment, i d'allò, però crec que de vaga no va ser res, i el que han dit els mitjans de comunicació, perquè va ser més aviat una protesta, perquè no va haver el seguiment que els convocants... I a més, no és normal que el convocant surti ja d'un propi govern, no? Normalment és el sindicat. I després també vaig veure imatges de que el sindicat de Comissions Obreres va ser, pel CDR va ser, diguéssim... acusat, no? I per tant crec que això no tenia que ser tothom que faci el que vulgui, però respectant també aquell que no vol fer vaga o que no vol fer una aturada. Vull dir, aquí està el respecte de que tothom en aquest país pues, se pugui respectar les opinions i els actes de cada un i d'un i els altres.
Jo l'única cosa que voldria dir d'aquesta aturada, ja no entro que en temes independentistes o independentisme, però sí que el que no trobo bé és que se tanqués un mercat municipal quan aquella gent tenen uns productes que tenen una caducitat, se tanqués la guarderia quan hi ha pares que tenien que anar a treballar i no sabien on deixar el fill. Vull dir, no, jo sí que trobo que tothom té dret a fer el que vulgui, aturar o no aturar. Jo vaig obrir migdia, a la tarda no, perquè no havia ningú, la veritat. Però bueno, el que m'ha sorprès és que haguessin uns serveis mínims en sanitat i seguretat. No ho sé, jo a vegades penso que mentre parlem d'independència o mirem altres coses, deixem de veure unes altres realitats que són molt més importants, com retallades en educació i certes, o seguretat, afers socials i tot això, que trobo que a vegades la gent també tindríem que sortir més al carrer per certs temes i no tot per independentisme.
Bé, dit això, i havent fet aquest apunt, anem a parlar de Plataforma Calera. Vostès es van presentar amb aquesta agrupació d'electors l'any 2015, van obtenir aquesta representació de dos regidors, que hem de recordar van ser Joan Font, aquí present, i també Marta Font, que després de la meitat més o menys de legislatura doncs va dimitir en el càrrec i va entrar, en aquest cas, Gemma Margalef, també doncs, que havia estat regidora en l'anterior mandat, en aquell cas, pel Partit Popular. Unes sigles, les de Plataforma Calera, que no tornarem a veure el 2019 a les eleccions municipals. Per què han pres aquesta decisió? Per què doncs, d'alguna forma no concorreran a les eleccions del pròxim mes de maig?
Bueno, una senzilla raó, perquè un projecte d'una plataforma se té que liderar, i el lideratge pues, no hi és. Ningú ha pogut agafar dels que formen part de la candidatura aquest lideratge. Per tant, si no hi ha un lideratge i un projecte de seguir amb aquest lideratge, pues, la plataforma no concorrirà a les properes eleccions municipals. Este és l'únic motiu. Però ja que fem una miqueta de balanç i tu ja m'has parlat del futur, i li he contestat, i la Gemma pues, està al costat també, pues, de certa manera ella també s'ho va pensar, ja ho dirà ella, però pensava si podia, però al final pues, va dir que no, i per tant Plataforma... Jo vull dir una cosa, Plataforma va néixer l'any 93, l'any 93, no, el que passa que anava coaligada amb el Partit Popular. El 2015 se va concurrir sola, ens vam deslligar del Partit Popular i vam fer un projecte de poble, i per tant, en aquesta candidatura havia gent de tot tipus de pensament ideològic, d'esquerres, de dretes, d'independentistes, no independentistes, en fi, però el que prevalia era el projecte de poble. Estàvem vinculats al projecte de poble i per tant, per això, amb molts punts que s'han presentat als plens, doncs, vam decidir de no donar un vot ni afirmatiu ni negatiu a nivell oficial del que és la Plataforma per respectar la ideologia variada d'esta Plataforma. Vam aconseguir dos regidors, per poc no vam aconseguir el tercer, que en aquest cas era la Gemma, per 22 vots. Bé, el Partit Popular doncs, va treure 124, no mos va restar vots, i per tant, doncs, bueno, quan vam fer la votació de l'alcaldia, doncs, per a facilitar un pacte que havien fet els socialistes, però el Compromís per la Cala i Esquerra Republicana, legalment no ho podien fer, si no tenien majoria absoluta, doncs vam donar-los un vot de confiança per a poder aconseguir este canvi que el poble, la lectura que van fer que este poble volia un canvi després de 12 anys de Convergència i Unió i la situació econòmica i financera que en aquell moment ja teníem una idea bastant allargada del que havia passat. I nosaltres el que ens vam comprometre a Plataforma Calera amb aquesta legislatura és donar sostenibilitat i aportar les nostres idees inquietuds a un govern que s'ho ha trobat, doncs ara farem un balanç, però s'ho ha trobat molt complicat, com tothom sabíem, menys un partit que en el seu programa doncs no parlava res de la situació econòmica i financera de l'Ajuntament. Vull dir, si ho sabien, no van voler posar-ho al seu programa, pel que sigui. Jo en aquest cas no sóc jo el que tindria que dir, però va ser l'únic que no va parlar ni de deute, ni d'obligacions, de financeres, res. Vull dir, nosaltres vam posar 37 milions d'euros, tot el que vam posar va estar tret de l'Ajuntament perquè va haver regidors del govern que ens ho van donar, i per tant encara ens van quedar curts perquè després se va demostrar que n'hi havia uns quants més, no? Però bueno, partíem de la base de que la situació econòmica i financera de l'Ajuntament era molt complexa, per tant perdó, ens han compromès durant aquests 4 anys donar sostenibilitat i aportacions en temes importants com pot ser urbanisme o com pot ser la situació econòmica i financera, i així la fidelitat ho han mantingut fins al final. També hem de dir que en els temes més importants se'ns ha consultat tot sense prendre cap decisió unipersonal de l'equip de govern. En aquest cas jo no puc dir el contrari, inclús patint la malaltia que he patit, doncs, han vingut a casa i abans de prendre la decisió doncs, m'han consultat el que creien ells oportú per a poder prendre la decisió, no? Bé, ha sigut una legislatura que la basaria en 6 punts, pràcticament. Ha estat marcat per l'endeutament econòmic i financer que ha tingut l'Ajuntament, com mai havia estat, amb una nefasta gestió de les majories absolutes de Convergència i Unió, del 2007, principalment del 2007 al 2011, que aquí és on té la que la gestió principalment va fer estalls. També l'anul·lació del POM del 2010, també ha estat anul·lat, per tant un problema més afegit, començant amb uns problemes serios d'un projecte urbanístic que Convergència en aquell temps va treure pit, i s'ha vist que no era, no, bueno, va ser que no és així, quan ha hagut diferents sentències que així ens van dir que quedava anul·lat. També, desgraciadament, han viscut l'empresonament de l'exalcalde i l'escorcoll de l'Ajuntament l'any 2016. Això ha sigut molt lamentable, amb una imatge de poble nefast. Les diferents sentències fermes de la justícia en detriment dels interessos de l'Ajuntament, perquè les coses no s'havien fet bé, i sentències condemnatòries a l'Ajuntament, unes per rectificar i altres per pagar, que ja entrarem. El tema de la residència també ha sigut un tema important en aquesta legislatura, sortosament hi està en funcionament, i el tema d'Aqualia, que d'una decisió també mal presa ens volien cobrar uns diners que no s'ajusten a dret tal com ens ha donat costat un dictamen de la Comissió Jurídica de la Generalitat, que estem parlant de 4 o 5 milions d'euros. No? Per tant, això seria el bàsic de que aquesta legislatura ha sigut marcada. El del dia a dia doncs, ja és una altra cosa, però el bàsic ha estat aquí, ha sigut una legislatura complicada, difícil, de desgast, en què Plataforma Calera ha donat sostenibilitat a aquest equip de govern i ha participat en els temes més importants.
Entrar una mica al detall d'aquests 6 punts que ha enumerat, entenc que el tema més gros, si es pot dir així, és tot el tema de la gestió econòmica, perquè evidentment doncs, en una situació que ja es plantejava delicada, segons l'equip de govern i també doncs, donant aquest aval des de Plataforma Calera, s'ha pogut garantir els serveis bàsics municipals sense apujar els impostos, que era un compromís que havien mantingut les forces polítiques a inici de mandat, i a més doncs, fins i tot fent inversions al municipi que també eren necessàries.
Sí, aquí a part de fer front a tots els deutes que ens hem trobat i també a les sentències fermes que anaven sortint i també l'anul·lació del POM, aquí vam prendre una decisió, o fem un POM nou, que això representa pues, paralitzar totes les obres, els permisos d'obres i començar de zero, i això té una duració de 4 anys com a mínim, amb un cost econòmic important, o bé fer un text reforç, i vam optar pel més senzill, no? Aunque tècnicament pues, podrà sortir algunes deficiències amb això. Per tant, això ja va ser una decisió important presa ara fa uns 2 anys. I llavors, nosaltres vam decidir, bueno, tot el programa electoral vam posar que els impostos no els pujaríem, no? Perquè ja a l'altra legislatura l'IBI ja el van pujar pràcticament un 50%, i això entre el de Rajoy i el que podia fer l'Ajuntament com a decisió doncs va ser un 57%, però que va ser important això, no? Per què? Perquè ja teníem problemes molt importants de poder pagar a proveïdors, no? A part d'endeutar-nos moltíssim. Llavors aquí era una legislatura que no es podia lluir de fer inversions importants, sinó fer les inversions absolutament necessàries i a veure com es poden fer. Aquí no s'ha acabat això, Això no. Té una continuïtat del 2019 o 2023 i s'hi ha de prendre les mesures que s'estan fent ara, fer uns pressupostos molt, molt prudents, anar pagant les obligacions que tenim per sentències, que ja en parlarem d'aquí d'algunes, que i sobretot ser transparents en la gestió i explicar al poble, com s'ha fet en assemblees, de com està l'Ajuntament, i jo crec que este poble encara tindrà uns 4 anys més per a poder sanejar els comptes que tenim, però s'ha de portar una coherència en les decisions i mantenint, com tu m'has dit, els serveis bàsics. Això és important. Vull dir, penseu que la guarderia té un dèficit de 165.000 euros. A part dels ingressos que tenim de les quotes i de la Diputació, tenim i l'ha mantingut. I inclús s'ha intentat millorar els seus optimització dels recursos humans, no? Després també també s'han fet algunes reformes de l'escola de música, que també té un dèficit que era de 107.000 euros i ara està en 55.000, s'ha reduït 51.000 euros i també s'ha optimitzat els recursos econòmics i humans, no? I després per a mi molt important l'ambulància del SUM, que encara queden coses per millorar, però que l'esforç que s'ha fet econòmic, en la que aquí tothom se'n beneficia, són 300.000 euros de l'any 2018 amb una ambulància nova, en ampliació d'una plantilla i després la reducció de les quantitats d'hores que feien.
1.500.
De 2.500 que feien.
De 1.500?
No, 2.500. 2.500 hores feien. 2.500 i ara passaran a 1.650 hores. Això és el que jo tinc entès. O sigui que per conciliar la vida familiar era de 2.500 a 1.650, que és la que faran ara. si estic equivocat, pues jo me sembla que és això. Bé, i bueno, aquestes prestacions pues, s'han mantingut, no? No s'han reduït ni s'han tocat, sinó que s'han potenciat. Per tant, això no és fer miracles, sinó simplement portant un control estricte de lo que és la despesa corrent, ordinària, i fer uns pressupostos realistes i adaptats a la situació en què ens toca viure.
Parlava també, evidentment, de tot el tema vinculat amb l'urbanisme. De fet, va ser sobrevingut, perquè això ja va ser en ple mandat l'any 2016, quan dues sentències feien caure el Pla d'Ordenació Urbanística aprovat el 2010 i obligava a tornar a començar una mica de zero tota la tramitació urbanística. Perquè a més durant un any el municipi es va regir per normativa de fa més de 25 anys, per tant, doncs també va ser una tornada a la normativa urbanística. Ja s'ha aconseguit gran part aquest fins ara, però encara queden passos. De fet, divendres hi ha un ple on se seguiran fent passets a nivell urbanístic. Com valora també tota aquesta gestió urbanística que s'ha fet des del govern amb el seu suport?
Queden tres temes encara urbanísticament molt importants que es van quedar exclosos pel fer el text reforç, que era Port Olivet, el Parc de Bon Repòs i el sector artilleria. Això s'ha de negociar a part. Són tres temes importants. Vam fer cas del que ens va dir urbanisme i, per tant, aquests tres temes encara estan en vies de pactistes, diguem-ho així, no? Què fem? Però hi ha una, que hi ha una sentència ferma de Port Olivet, que a una petita empresa, allò és del Sareb, allò el 90 i pico per cent de la superfície de... allò queda totalment descalificat, allà no es pot urbanitzar absolutament res. Però sí que tinc un deute ja que és de sentència, que tinc que pagar a Port Olivet 2001, i era quan se van fer les obres d'urbanització, se van executar el 92%, i l'Ajuntament tenia el 10% de cessió, per tant tenia terrenys i tenia que aportar una quantitat de lo que va costar tota l'urbanització. Per tant, amb aquesta empresa, per sentència ferma, s'ha de també pagar quasi 600.000 euros. I després, si no hi ha res de nou, i crec que aquesta legislatura ja no crec que hi hagi una solució encara ni molt menys definitiva, pues haurà que mirar si allí es pot fer alguna cosa sempre que urbanisme tingui el vistiplau. Però també hi ha un tema pendent, i és que l'Ajuntament i la responsabilitat de desurbanitzar tot el que hi ha allí. I això val diners, i això correspon a l'Ajuntament. Però bueno, dins d'aquest paquet de lo que és el Sareb, on podem anar, pues això encara queda un tema pendent per resoldre. Després està el tema del Parc de Bon Repòs. El Parc de Bon Repòs va haver una sentència de que aquella permuta de fer els 230 habitatges a Marina Sant Jordi amb uns equipaments, això, pues, els tribunals de justícia van dir que això no es podia fer, i per tant ens trobem de que aquí tenien que haver 100 habitatges, això ja no es faran, per tant ara s'ha de negociar amb els propietaris el valor de urbanístic que se li tindrà que compensar als propietaris, i estem parlant d'una xifra que pot pujar entre 1.800.000 euros o 2 milions d'euros, i això encara no és de l'Ajuntament, vull dir, està ocupat, està urbanitzat a nivell, però no, ni molt menys, i això també és un tema que queda damunt la taula, així com el sector artilleria, no? Vull dir, hi haurà temes que encara durant aquesta propera legislatura se tindran que fer front, i que també l'Ajuntament anirà reduint deute, però també anirà pujant, perquè tindrem unes obligacions per pagar, com per exemple també una sentència del Castell de Sant Jordi, no? que se va incomplir un conveni entre l'Ajuntament i Promocions Calafat, de que a canvi de 4 hectàrees perimetrals del castell, pues l'Ajuntament va fer un conveni que era molt arriesgat i descabellat, i era que si no complia amb els requisits del conveni, com era, pues, per exemple, tindre urbanitzat a nivell de metres quadrats de sostres, si perdien esta dins del conveni, si perdien esta potestat, perquè urbanisme ho va descalificar, pues havia que compensar econòmicament a promocions que l'ha fet, però que el jutge ja dongui que el castell estigui valorat en 775.000 euros, quan puc dir en autoritat moral que aquest castell estava cedit ja gratuïtament l'any 96, perquè allí es va fer una escola-taller en finançament públic entre l'INEM i l'Ajuntament, que va costar en aquell moment 138 milions de pessetes. Per tant, este castell ja tenia la titularitat municipal, el que passa que aquells 4 hectàrees ens ha sortit bastant car, perquè amb aquelles 4 hectàrees tampoc se podia construir res. Per tant, va ser un mal conveni, molt arriesgat, i que quan un vol ser agosarat sense tindre en compte de que els diners són de tots, no dels que governen, pues passa el que passa, i també esta condena d'una sentència que tindrem que es podrà negociar, perquè també tenim pendents temes amb promocions que han fet altres coses, però que me va saber greu a mi personalment quan este castell vam tindre que fer un esforç a canvi de res perquè la família Mangraner ens ho pogués cedir al poble per a poder fer esta escola taller.
Entenc que el tema urbanístic és un tema destacat, hem parlat també del tema econòmic, parlem de coses que s'han pogut desencallar. Ara parlem fa una estona del tema de les escoles velles, però entenc que el projecte més important que s'ha desencallat durant este mandat és la residència d'avis.
Efectivament, un altre tema a parlar, com he dit abans, era la residència. La residència crec que ha sigut un cúmul... Bueno, ara podem parlar que està oberta. L'important és que estigués oberta. Ara, el que ens costarà d'aquí 20 anys serà molt, molt costosa. Molt costosa, en aquest sentit, renegociar perquè això pugui tindre un reconeixement legal, és que aquesta residència, ja que està en funcionament, que això ja és una realitat, doncs ens costarà al voltant de 11 milions d'euros. Quan, si s'haguessin fet les coses bé, amb un segon projecte que va bé del grup IDEA, que es deia IDEA, i que també tenim que pagar 459.000 euros per un projecte, i que de nit a la dia se va desistir per a fer un altre de nou amb un sistema que només el senyor Toni Martos, exgerent de la Cala Gestió i el Consell d'Administració i l'alcalde, doncs, ho van canviar, o l'equip de govern en aquell moment que havia de Convergència i Unió, doncs encara de pagar un projecte que estem obligats a pagar, vam fer un altre que encara va ser pitjor, no? Pitjor pels interessos del poble, no? I és que al final pagarem 11 milions d'euros d'aquí 18 anys, perquè ja portem dos, i per tant també la residència, l'important era, ja sé que molta gent dirà, bueno, l'important és que estigui oberta, sí, però hi ha que pagar. Cada any paguem 454.000 euros i d'aquí 2 anys passarà a 600.000 euros que estigui a pagar a l'empresa que va fer la residència.
Alguna qüestió més destacada a nivell d'este balanç?
Home, parlar i dir això, però això és...
Clar, entenc que fer una mica una lectura de tot...
És frívol dir això, no? Però els mals de caps... Jo també puc dir una cosa, no? És a dir, i també és de dret de dir-ho, no? I és que nosaltres hem donat suport a l'equip de govern. Durant el 2015 vam posar tot el que tinc que posar, i al final van consultar les bases nostres a la candidatura, de que pel que estàvem fent, si entrem al govern o no entrem al govern, van decidir que, perquè cada vegada tant Esquerra Republicana com Compromís per la Cala ens dient que entréssim al govern. Nosaltres vam consultar-ho i ens van dir que sí, que tenen uns d'anar en via lliure entre al govern, però vam deixar per després de la Candelera 2016, i resulta que, bueno, com tots sabeu, ja vaig tenir una malaltia molt greu, un càncer, i això va paralitzar el nostre compromís de poder entrar en un govern. Un govern que no podem analitzar-ho perquè no ha sigut realitat, però que sí que va haver la voluntat de la plataforma i els dos partits que ara estan governant de formar un govern tripartit, en aquest cas, però que no va ser per raons òbvies d'una malaltia greu, i que això també va passar que la Marta Font, que estava a l'Ajuntament, doncs també va prendre una decisió personal, responsable, de dir, doncs, bueno, jo he sigut mare, he patit les conseqüències del meu pare, perquè això va quedar molt afectada, i va donar entrada a la renúncia, va entrar de la Gemma, que doncs, també me sento molt orgullosa de formar part, perquè ja ho havia format feia 4 anys i que al renunciar a la Marta, doncs la Gemma sempre ens ha vingut molt bé i de la qual aquí puc dir el meu reconeixement personal, a part de l'amistat, el meu reconeixement la teua predisposició a treballar junt amb mi i també en benefici de la Cala, i aquí vull donar-li les gràcies per estar al meu costat i jo també al seu costat.
Doncs, dit això, hem d'anar tancant aquest temps de portaveus. Per tant, ja ens han avançat ara fa uns minuts que Plataforma Calera, com dèiem, no concorrerà a les eleccions municipals del 2019, per tant, també es dissol. Entenc que també, doncs, suposo que doncs, també deixen la política municipal, tant vostè, senyor Font, com vostè, senyora Margalef.
Jo... Sí. A veure, ja vaig dir al seu moment a la campanya electoral que era l'última vegada que concorria en unes eleccions municipals. Però, a més, una cosa que no t'esperes, que és una malaltia d'aquest tipus, pues encara te fa... En fi, he pogut aguantar-se al final. Ara em trobo millor, però com vaig reemprendre altra vegada el novembre de 2016, que em vaig incorporar, i precisament per aprovar els pressupostos del 2017, pues vaig fer un esforç físic important i vaig veure que pues, bueno, tampoc puc rendir al 100% perquè te queda alguna merma, no? Però, bueno, en certa manera pues, ja vam prendre una decisió a casa de que la meva vida política s'acabava amb aquesta legislatura, i així ho vaig fer saber a la campanya electoral, reafirmat amb els meus companys de la plataforma, i ara aquí amb els nostres micros de la Cala Ràdio.
Bé, jo... Ha estat una decisió difícil, ha estat una decisió consensuada en la meva família, perquè el que està en política sap que de vegades es sacrifica hores d'estar amb els teus, i he de dir pues, que gràcies a la seva ajut m'ha estat més fàcil poder-me dedicar aquests anys a la política municipal de l'Ametlla, no? No dic que no torni algun dia, això no ho puc dir mai. També vull donar les gràcies a tres partits que s'han interessat en canés a les seves llistes per a les pròximes eleccions municipals. Això és de molt agrair, no? També donar les gràcies a tots els que formen part de Plataforma Calera per la seva confiança. Disculpar-me si alguna vegada pues, no he estat a l'altura que algú ha pensat que podria estar. Penso que tinc una gran satisfacció perquè a vegades hem ajudat a gent que realment ha tingut problemes sense fer-ho públic. També jo vull donar les gràcies al meu company Joan Font, no? Perquè gràcies a ell jo aquí estic avui, no, Joan? Vull dir, ell és qui m'ha ensenyat com realment funciona un ajuntament, saber interpretar el que és un pressupost, les partides pressupostàries, perquè penso que hi ha molts de regidors que han passat per aquest ajuntament que no ho han sabut ni entendre ni veure. I també voldria donar les gràcies pues, al personal de l'Ajuntament perquè m'han tractat molt bé, m'han fet sentir a vegades com a casa. I per últim, pues, voldria desitjar molta sort pues, a tots els caps de llista per a les properes eleccions, com a la gent que es presenta a les llistes, perquè governar no és una tarea fàcil, tot el contrari. Més en la situació econòmica que ens trobem, en un deute històric de 40 milions d'euros, que es diu molt ràpidament, però són molts de diners, i que això té les mans lligades per a inversions i per moltes millores que els caleros podríem tindre a dia d'avui que no tenim.
Doncs dit això, i havent fet doncs, aquestes paraules, també entenc de comiat en aquest darrer portaveus que hem mantingut amb el grup municipal de Plataforma Calera, aquí al Sempre amb tu, la Cala Ràdio, els agraïm que ens hagin acompanyat puntualment. Sabem que aquesta legislatura en algunes ocasions doncs, no vam poder assistir a la cita per qüestions de salut, però contents, com ja vam dir, la tornada de que hi siguin aquí, més que res perquè evidentment doncs, la política és això, és diàleg, és debat, és controvèrsia moltes vegades, però també doncs, és aquesta part humana que també ens agrada explicar aquí a la Cala Ràdio. Regidors, ens seguirem veient en els actes municipals, doncs de tot cor també esperem que la seva vida personal tinguin molta sort i molta salut. Joan Font, Gemma Margalef, Plataforma Calera, gràcies i fins a propera.
Gràcies a tu.
Gràcies a tu.